Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
L'ONCE a Sabadell té nou director, és Albert Flamarich, que ha estat cap de recursos humans de la delegació territorial de l'ONCE a Catalunya i col·laborador del director de l'agència de Granollers. Albert Flamarich, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
En la presentació de la teva tasca com a director a Sabadell, Enric Botí deia que el teu nomenament és una prova de l'aposta per la gent jove. Què et porta amb 28 anys a ser director de l'ONCE a Sabadell?
Bé, doncs jo em vaig afiliar a la ONCE amb 10 anys i des dels 10 anys fins ara la ONCE la veritat és que m'ha aportat moltes ajudes i molt de suport, no? I últimament, durant els meus estudis, jo vaig cursar psicologia a la Universitat Autònoma, complementava els estudis amb la venda del cupó. I arrel d'això, doncs, sí que un dia doncs, em van proposar incorporar-me primerament a l'agència de Granollers, donant suport al director de Granollers, i arrel d'això doncs, he acabat arribant aquí, com a director de Sabadell.
Clar, de fet, ja tens experiència dins de l'organització, explicàvem aquest càrrec doncs, dins de la delegació territorial de l'ONCE Catalunya, aquesta col·laboració que ens deies ara mateix amb el director de l'agència de Granollers. No sé si Granollers i Sabadell, com a mirada de ciutat, s'assemblen o no a l'hora de portar Sabadell, haver estat a Granollers t'ajuda.
Mm-hmm. Doncs certament és que sí, la veritat és que Granollers i Sabadell comparteixen el fet de que són les dues agències de l'ONCE de Catalunya més grosses, que donen suport a més gent. Ara a Sabadell estem comptant amb 530 afiliats, a Granollers són 570, i el volum una mica és semblant. Sí que és cert doncs, que allà donava suport al propi director, i en aquest cas doncs, soc jo el director, no? Doncs aquesta és una mica la diferència
principal, no?
Que m'he trobat en aquests primers instants, no? Però sí que és veritat que el volum de feina i de rellevància, per així dir-ho, doncs és similar.
Què fa exactament un director de la ONCE en una ciutat com Sabadell?
Doncs un director de la ONCE fa d'enllaç entre els afiliats, les necessitats dels afiliats de la ONCE, són persones cegues o amb discapacitat social, no, amb discapacitat visual, perdona, i doncs a administracions públiques i totes aquelles agrupacions o plataformes que representen la persona amb discapacitat. A més doncs, dona suport a tots els venedors de la zona de Sabadell.
Perquè quina és la tasca exactament que fa la ONCE a Sabadell? Aquest suport en què es concreta? En oferir, doncs, per exemple, això que ens deies, no? En el teu cas vaig començar doncs, a completar els estudis amb la venda del cupó. Uh-huh. Consisteix en això? Consisteix en oferir mecanismes i eines doncs, per fer la vida més fàcil a aquestes persones? Quina uh-huh. és exactament la tasca que es fa?
Doncs una mica la tasca de la ONCE a Sabadell és aconseguir una mica la finalitat de la pròpia ONCE, no? Que és la plena integració social de totes aquelles persones amb deficiència visual o discapacitat visual total, cegues totals, doncs en tots els àmbits de la seva vida, començant per l'àmbit de l'educació, continuant amb l'àmbit adulta, per així dir-ho, doncs a l'hora de la recerca de feina, d'adaptació de feina, com de la vida diària, no? Ens trobem doncs, que per la pròpia discapacitat, doncs, les persones amb afiliades a la ONCE doncs, tenen diferents necessitats especials que s'intenten cobrir doncs, a través de tots els serveis que ofereix la ONCE.
Anem una mica per parts. Ens deies en la vida, per exemple, en la vida educativa, no? Uh-huh. En l'àmbit educatiu, quina és la tasca, quin és el suport que s'ofereix des de la ONCE?
Uh-huh. Doncs l'etapa educativa és una etapa bastant essencial i bastant important, no? I en aquest sentit la ONCE ofereix diferents suports, un suport a nivell de professorat, d'assessorament. La ONCE intenta sempre, des dels últims anys, aconseguir doncs, que tots els afiliats i afiliades puguin realitzar els seus estudis en escoles habituals, en escoles ordinàries. En aquest sentit, dona suport doncs, a tot el professorat, dona suport al propi alumne i a la família de l'alumne. No? Al cap i a la fi, ningú està preparat no? doncs per patir o per viure doncs, el fet de, doncs, de pèrdua de visió. I la ONCE dona, doncs, suport a l'hora d'ajudes òptiques, a l'hora d'escollir diferents estratègies que aconsegueixin, doncs, que l'alumne pugui cursar, doncs, els seus estudis amb total normalitat, bé sigui, doncs, estudis primaris, secundaris, universitaris o de cicles formatius.
I a dia d'avui això és perfectament plausible a Catalunya, és a dir, es pot fer sense més problemes.
És totalment plausible. De fet, a la ONCE de Catalunya actualment tenim aproximadament uns 1.100 alumnes que cursen, doncs, els seus estudis amb total normalitat. Sí que és cert, doncs, que requereixen de certa ajuda, bé sigui, doncs, l'adaptació dels llibres de text, bé sigui en sistema Braille, bé sigui en sistema sonor, i altres ajudes òptiques, però, vaja, sí que ens trobem, doncs, que, per exemple, l'índex de fracàs escolar en els nostres afiliats és de la vora del 5%, que és un índex que és bastant menor, doncs, de l'índex de fracàs escolar habitual.
Parlàvem de l'àmbit, doncs, més educatiu, no?, que ens explicaves, l'àmbit de la vida diària. Per exemple, deies que una de les tasques importants que fa el director d'una entitat com la ONCE és treballar amb les administracions i amb els agents socials per conscienciar, entenc, de les necessitats, doncs, que tenen aquests col·lectius.
Correcte.
A Sabadell estem en un procés electoral, no només a Sabadell, sinó arreu de Catalunya, s'han escollit els alcaldes. Ara entenc que també és el moment de donar, en certa manera, de presentar una mica la carta al res de les necessitats que tenen les entitats i aquestes persones, no? Quines són les principals necessitats que tenen a les ciutats a dia d'avui? Perquè et pregunto això perquè fa dies parlàvem amb la síndica municipal de Greuges, Eva Avellani, i ens deia que la ciutat no és accessible. No sé si també és una realitat en la que es troben aquestes persones.
Doncs certament és una realitat molt plausible. Nosaltres afrontem dia a dia, o més aviat els nostres afiliats i afiliades afronten cada dia, doncs, el fet de les barreres arquitectòniques presents. Ja no tant només estem parlant de carrers de plataforma única, que són carrers en les quals no hi ha cap mena de diferència entre, doncs, el paviment per on circulen els vehicles i les pròpies aceres. És certament, doncs, preocupant, doncs, que hi hagi aquesta proliferació de plataformes úniques, i d'altra banda, doncs, el fet, doncs, que les pròpies ciutats, ja no tant de Sabadell, sinó que les pròpies ciutats, doncs, el fet de les proliferacions de les terrasses, de bars, de restauració, doncs sí que dificulten el propi trànsit de les persones amb discapacitat visual. Tinguem en compte, doncs, que les persones amb discapacitat visual el que usen moltes vegades, doncs, és la pròpia façana dels edificis, doncs, per orientar-se, per saber exactament, doncs, quan acaba un carrer o com poden creuar d'una via a l'altra. Aleshores, el fet, doncs, que hi hagin obstacles entre mig, bé siguin cadires, taules, objectes que estiguin...
Promocions de botigues,
penjats,
no?, per exemple.
Promocions de botigues. Doncs sí que fan que dificultin molt el pas i el trànsit i l'autonomia de les persones amb discapacitat visual. Sobretot, doncs, s'afegeix el perill, doncs aquelles... qüestions que estan ja no tant en el propi paviment. Al cap i a la fi, la circulació d'una persona amb baixa visió moltes vegades es dona a terme amb bastó, i si hi ha, doncs, objectes penjats, per exemple, doncs, de façanes, doncs sí que no és detectable de cap manera, no? I aleshores sí que es poden produir incidències en aquest sentit.
Em crida l'atenció això que em parlaves ara dels carrers de plataforma única, perquè realment en moltes ciutats, també a Sabadell, per exemple, el Passeig, no sé si entraria en aquest aspecte d'un carrer de plataforma única. Això quines
Correcte.
Dificultats ho genera?
Doncs genera dificultats, doncs, que la persona cega no té cap mena de manera d'identificar per on està circulant, més enllà de poder circular al costat d'una façana. No detecta, doncs, quan hi ha el canvi, no, doncs, de circular de la pròpia acera el pas de vehicles, no? I això sí que és un perill, ja no tant per la persona que vagi amb bastó, sinó també per la persona que, doncs, que utilitza gos pigall, que tampoc és capaç de detectar exactament quan acaba una part i comença l'altra.
I això ho heu comentat amb les administracions, aquesta realitat? Perquè confesso que abans, quan m'ho has comentat fora de micròfon, he pensat, ostres, jo personalment no m'ho havia plantejat, no? No sé si quan ho comenteu a les administracions us donen un raonament o una idea similar.
Sí, no, certament és un... És una de les qüestions que intentem portar sempre, doncs, amb les diferents administracions. És una reivindicació, doncs, que ja és que es porta a terme des de ja fa molts anys i que es procura, doncs, mirar de trobar-hi alguna mena d'alternativa, no? Doncs, plantejant alguna mena d'adaptació que sí que pugui fer, doncs, que hi hagi aquesta diferenciació, no? A nivell de col·locar qualsevol mena de paviment que sigui una mica diferent, no? Però sí que és cert que és una qüestió que encara no s'ha resolt i que queda pendent.
Doncs una qüestió per resoldre que de ben segur caldrà posar damunt la taula dels nous ajuntaments que es configurin a partir del 15 de juny. A banda d'aquesta qüestió, pel que fa precisament als moviments electorals, no? Per exemple, s'ha votat aquest cap de setmana, a l'hora de votar, a dia d'avui, les persones cegues o amb deficiència visual poden votar com qualsevol altre ciutadà, perquè hi havia reivindicacions també al voltant d'aquesta qüestió, oi?
Correcte. Certament hi ha accessibilitat per votar en quant a les eleccions estatals, però sí que en quant a les eleccions municipals a dia d'avui no hi ha accessibilitat a l'hora de realitzar el vot. És una de les reivindicacions i una de les qüestions que la ONCE, doncs, sempre intenta, doncs, portar endavant, ja que, doncs, sí que hi ha mètodes a través de butlletes adaptades a Braille o a través de la utilització de codis QR, que són ajudes o adaptacions que a dia d'avui es poden implementar i que cal, doncs, voluntat, doncs, per canviar-ho i aconseguir que totes aquelles persones amb discapacitat visual, doncs, estiguin en plena igualtat a la resta de la ciutadania.
Perquè el que hem d'entendre és que aquest cap de setmana el que passava és que perquè una persona cega, una persona amb una deficiència visual pogués votar, havia de refiar-se d'algú que agafés la papereta que ell demanava, no?
Correcte. Havia de portar una persona autoritzada que li donés un cop de mà en aquest sentit.
Clar, per tant, no tens plena autonomia, necessites algú que t'ajudi, no?, en aquest àmbit. Hi ha d'altres aspectes de la societat que estigueu reivindicant des de la ONCE per fer més fàcil aquest accés i aquesta vida diària doncs, plena?
Doncs dia rere dia, doncs, hi ha diferents barreres, bé siguin arquitectòniques o bé sigui a l'hora de realitzar transports públics, doncs, que encara estan pendents d'adaptar, no? Per exemple, em comentava l'altre dia una afiliada d'aquí de la ONCE Sabadell, que ella es troba amb molts de problemes a l'hora d'acudir, d'assistir del seu metge. Es troba que moltes vegades, doncs, per exemple, quan està esperant a la sala d'espera, doncs, de l'Hospital Taulí, doncs, no té cap mena de suport a l'hora de saber quan li toca amb ella, no? I són qüestions que s'han de tractar, que s'han de posar sobre la taula i que s'han d'anar solucionant mica en mica, no? El fet de que hi hagi aquestes problemàtiques, doncs, ens ha de fer plantejar a tots, doncs, una forma d'adaptar-les, no? Que ser i són, no? Dia rere dia, doncs, veiem que les tecnologies avancen i cal, doncs, pujar-nos al tren en aquest aspecte també.
Clar, perquè per exemple a l'hospital el que deu passar és que hi ha aquelles pantalles, no?
Correcte.
S'anuncia per les pantalles, però no hi ha cap veu que et digui quin és el número, ni tu pots consultar, entenc, el número tampoc que t'han donat en aquell plafó on agafes la tanda, per dir-ho d'aquesta manera.
Correcte. I això sí que és una qüestió que amb altres centres hospitalaris, estem parlant per exemple de l'Hospital Vall d'Hebron, sí que està adaptat en aquest sentit. Jo com a persona usuària sí que puc acudir al metge i saber quin és el meu torn, perquè a part d'haver-hi la pantalla, doncs sí que hi ha aquest anunci mitjançant veu. És una problemàtica, doncs, que sí que cal afrontar.
Doncs hem parlat amb l'Albert Flamarí, que és el nou director de la ONCE a Sabadell. Gràcies per haver-nos acompanyat, Albert. Ens guardem el contacte i mantenim la col·laboració per qualsevol reivindicació que tingueu des de la ONCE de Sabadell. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Mireia Sanz.